Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, un programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo. En el programa d'avui, en Cesc ens parlarà, entre d'altres coses, de Puigdemont i el que comença a semblar el joc del gat i la rata. A l'embruix de les tradicions, ens desplaçarem a Llívia, a la Cerdanya, l'únic municipi català que, al tenir títol de vila i no de poble, no va quedar sota règim francès després de la firma del Tractat dels Pirineus. I per finalitzar el programa, en Marcel ens portarà cançó d'autor des de diferents punts dels Països Catalans. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui. Un altre cop, amb Cesc Agramunt.
Bona nit a tothom, Gabon, Gustió i Gabon, Albae. Sí, ja ho has dit, al gat i a la rata, o al fet i amagar, o al cuit i amagar, a la cluca, com en vulgueu dir. Cal reconèixer l'habilitat de Puigdemont i companyia per maniobrar d'aquesta manera per Europa. És exquisida, supera qualsevol cineasta. Al marge del procés i de lo tristos que podem estar, una dosi de creativitat i d'enginy en aquest món tan mediocre i tan poc original, tan globalitzat, doncs ens va bé, ens va bé. L'estan buscant per tot arreu, clavegueres, terrats, portaequipatges, això els agents de policia, el senyor Zoido no, perquè s'hi quedaria encallat a les clavegueres, no hi passaria més que res. Bé, a veure, estem a l'expectativa, com sempre, admirant aquestes maniobres, esperem que serveixin d'alguna cosa, almenys el procés s'ha internacionalitzat una vegada més, aquest cop a Dinamarca, ha ressonat per tota Europa i per tot el món, per què no? Vam veure com estava l'hemicicle, bé, l'aula magna de la Facultat de Ciències Polítiques, com estava a rebentar de gent i gent que es va quedar fora mirant a través del vidre. No sé si sentiria massa cosa, però impressionant. La comunicació no verbal també és important, però bé, una persona que està asseguda i parlant, no sé què en pots treure. Potser ho van emetre per la ràdio, no sé, no hi era jo a Dinamarca, però és d'admirar. Bé, mentrestant, ara ho diré, una cosa que passa aquí a prop d'on sou altres, a ETV2, ETV2, per castellanoparlants, deien, bueno, titllaven el procés com el culebrón català, això l'altre dia. Això me'n vaig assabentar a través del Twitter del senyor Arnaldo Tegui, que ràpidament ell es va aixecar i va demanar respecte, si us plau, pel procés d'alliberament català, tant en contingut com en la forma, perquè t'agradi o no, és digne d'admirar. Podem admirar coses que no ens agraden, però podem reconèixer virtuts. No és un culebrón, una mica de respecte. O a qui no li agradi, doncs que calli. Però no, clar, amb això tothom s'hi fot. S'hi fot, perquè fotre's contra l'estat espanyol cansa. Perquè està la sopa boba del PNB, del PNV, això no cansa, no? Clar, com a contrapartides hi ha premis, hi ha diners. Però no hi ha dignitat, d'acord? I tant la gent que s'ha mullat, tant representants del govern català, diputats, però com persones de la societat civil, que han pillat, que han pringat, que han patit les conseqüències, que han anat a comissaria, o les mil i escaig persones que van estar ferides per les càrregues de l'1 d'octubre, es mereixen, no els respectes, es mereixen un monument. Un monument perquè aquesta gent està trencant cadenes. O sigui, un respecte, si us plau. Que culebrón, res, eh? Bé, des d'aquí, doncs això, aplaudim les maniobres de Puigdemont, però realment les compartim. I ara m'explico, perquè avui hem sabut, això a veure, no és cap sorpresa, de que el govern espanyol vol impugnar-ne l'elecció. El president del Parlament català el va proposar com a candidat, i des del govern central i l'oposició, una oposició que no, a veure, que no és oposició, una oposició que no és oposició, però això és el Congrés dels Diputats, també hi està a favor d'impugnar aquesta decisió, aquesta elecció, que aquesta elecció no és capritxo del senyor, no és cap capritx del senyor Roger Torrent. No. Que no us n'heu adonat que aquesta persona, el senyor Puigdemont, es va presentar en unes eleccions que ningú volia fer. Veig, i parlo d'una banda, de la gent que no és partidària del 155. No les volíem, aquestes eleccions, però ens hi van obligar. Es van fer, es va presentar el senyor Puigdemont, el va votar la gent. Jo no el vaig votar, jo no el vaig votar, I molta gent que conec no el va votar, però aquest senyor va sortir-ne escollit. Sí. Bé, doncs si això passa, que s'impugna, és un cop d'estat. És un cop d'estat i un cop de puny a la cara, bueno, un cop de puny a la cara no, potser un cop de bat de beisbol, al llom, a l'esquena, a l'espinada, de tota persona democràtica a Catalunya. I a l'estat espanyol, si us plau, que aquí ens esquitxarem tots. Home, que ja van aquí amenaçant el govern valencià amb el 155 i amb altres tonteries d'aquestes. Va, home, va. Doncs què pot passar? Doncs que el senyor Roger Torrent proposi un altre candidat. Però clar, si proposa el senyor Junqueras, que està a la presó, que és de mi igual. Doncs bé, que no sabem res. Sí, va, ara llegiu La Vanguardia i diuen ah, sí, va, que si ve presencialment, que si no ve presencialment, que si delega el vot, ara ja no el delega. És igual. I si em presenta un altre, un de tercera fila, és igual. Si en presentem un altre d'Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya, serà el mateix, vindran a impugnar, perquè és que és com si juguéssim al partit, al parxís, quatre persones i en sec diuen no, tu i tu no jugueu, i ja està, però no, perquè ho dic jo, i és que sempre diem el mateix, però és que és la manera gràfica de representar-ho. Doncs què? Haurem d'estar atents amb una altra estratègia. Que, a veure, que hi ha gent que estic parlant, persones que senten que estan en una república, o sigui, defensores del govern legítim i de les decisions dutes a terme, el compliment del programa electoral del 2015, estic parlant, doncs que hi ha persones partidàries que diuen home, doncs no ens empastifem més i tirem pel dret i posem un altre candidat i au, com va fer l'Esquerra Berxal al seu moment, de la legalització. Doncs vam agafar gent doncs que no estava esquitxada. S'ha de fer així, però clar, doncs és una de les opcions. Estarem a l'expectativa. La setmana que ve m'agradaria fer un recull de preguntes. Començaríem per una persona i la setmana següent una altra, i així, de que ens diguin la seva opinió sobre això. I m'agradaria que fossin tant persones independentistes com unionistes i inclús federalistes. A veure si en trobo, No tothom té ganes de parlar a la ràdio perquè, ei, i us ho diré, no sé com es veu des d'aquí al País Basc, però a Catalunya la gent està cansada. La gent està cansada, avorrida del procés. No és que no en tinguin ganes de lluitar, però xec, cansa. I després trobo moltes persones que tenen por. Tenen por davant d'aquestes agressions de l'Estat i diuen ai, 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 que aquí prendrem mal, com deia el Guardiola davant de l'eliminatòria de semifinals de Champions contra el Madrid el 2011, ho recordeu, que aquí prendrem mal? Doncs és això, la paciència de la gent no és infinita. I no em refereixo a les rocades que diu la Arrimadas, aquí la gent està cansada de que... No, o sigui, ella parla en boca de Catalunya, però estic parlant de l'altra Catalunya, la que va donar la majoria en un govern que encara no s'ha pogut formar. Per d'altra banda, Rajoy es veu que està en plena forma, li va dir el Carlos Herrera, no, a l'Alzina, perdó, que es tornaria a presentar a les eleccions, va marcar el múscul dels milers de policies que tenia desplegats aquí, com que l'enemic comú és Catalunya i el que se'n deriva, Catalunya i, recordem-ho, antifeixistes de l'Estat espanyol, també, que n'hi ha uns quants, que estan citats i n'hi ha que estan a la garjola. No ens oblidem, que això és transversal, o sigui, que qui porta la contrària amb aquesta gent funciona així. El govern, l'IBEX 35, tot això... Que sí, home, sí. No tenen vergonya. I ara m'estic referint a la gent del Partit Popular, que està al govern, que estava assegut a les mateixes, als mateixos despatxos d'aquesta gent que està declarant. Que no tenen vergonya, home, que defequen a la boca de qui els vota, però clar, qui els vota no se n'adona, no se'n vol adonar, no registen, ni els retreu res. Doncs, encara que ompli les portades dels diaris nacionals, que això és com diuen en castellà, paramear i no echar gota, eh? És increïble, és un escàndol. És que no aporto res de nou, ja ho sé, és que no dic res de nou. Amb aquesta secció poques coses noves aporto, eh? Ja ho sé, que sóc pesat i repetidor. Però bé, mira, doncs vaig parlant del que sent aquí a Catalunya la gent. Recordem, sí, però ara amb el cap, que Puigdemont se l'acusa de rebel·lió, sedició i malversació pública. És que acabo de parlar de la corrupció del PP, però és que ell és un delinqüent. Bé, amb tot això, els Jordis ja porten 100 dies i 100 nits a la presó. Però mentre la Guàrdia Civil està registrant els seus despatxos de l'ANC i l'Òmnium, respectivament. Déu-n'hi-do, quina violació de la dignitat, si us plau. I el que els queda? Abans d'ahir va sortir a TV3 els pares del Jordi Cuixart i explicaven com era el seu dia a dia. Era per plorar. Era per plorar els pares dels presos polítics. Era per plorar els pares dels presos bascos, també. No ens n'oblidem. I apuntem que els professors de la Seu d'Urgell, també se'ls mantó, a dos, se'ls manté l'acusació de delicte d'odi. Bé, doncs amb tot això, i no em vull allargar perquè són coses que ja sabeu, però bé, no sé què en penseu aquí des del País Basc, no sé l'Albae, a veure si podria recollir alguna opinió de persones que viviu aquí, m'agradaria parlar-ne, no?, també, a veure com es veu això des de fora, sent català i no sent català. Jo sí que ho veig des de dins i bé, vaig dient una miqueta, faig quatre pinzellades, no m'allargo més. Doncs així, restem a l'expectativa, I bé, des de Mortadelo, Filemón, Tintín, passant per Indiana Jones i acabant per James Bond, doncs ara tenim el senyor Carles Puigdemont, que a veure, és entredivertit, emocionant i també fa una mica de respecte, perquè amb aquest home no volem que li passi res dolent tampoc, a ell ni als que el segueixen, ni a la majoria de la població. El Puigdemont pot burlar els serveis secrets d'un estat espanyol i provocar la riota de tota Europa, això pot fer dimarts, però bé, a veure, és bastant de ciència-ficció, però ens ha sorprès aquesta vegada, doncs deixem-nos sorprendre. Una imatge que ven, també, el Carles Puigdemont, és el Beatle insurgent, el superheroi del Partit Conservador Català, que ni s'immuta quan un quillo l'ingrepa a l'aeroport. Inclús subtilment s'aixuga els morros de marro de cafè a la bandereta. També em pregunto, què fer aquell xicot amb una bandera espanyola amb un aeroport danès? És que no ho sé. Bueno, jo no hi vaig amb l'estelada. No hi vaig amb l'estelada quan viatjo. No hi vaig amb l'estelada a treballar. Però bé, no ho sé, cadascú... Aquí, doncs, bueno, escolta'm. És molt patriòtic aquest home. Bé, potser ve amb el Núvol Quinton o amb una columna de la Torre Sagrada com del Tau Pai Pai. Ja ho veurem, potser bé. Potser ve vestit de Zoido, és que no ho sé. Ves a saber, aquí restarem impacients esperant quina em porta de cap. I bé, i repeteixo la paraula que fa dies que pronuncio. Incertesa. Vinga, fins la setmana que ve.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Era un temps que pels Pirineus encara hi corrien els ossos gegantins i la Cerdanya era habitada pels caçadors salvatges. Enmig d'una gran plana, dissimulada entre boscos, s'alçava una antiquíssima vila anomenada Líbia. Aquella Líbia estava protegida per un tancat de colossals rulls, i havia construïda, molts segles enrere, el gegant Hèrcules. L'Hèrcules l'havia vestit ell tot sol en tornar de les seves aventures per Àfrica. Però en els temps que van passar els fets, aquí s'explicaran, a la vella Líbia ja l'anomenaven Llívia, per tal com avui l'anomenem nosaltres, i estava protegida per una muralla de pedra on es refugiaven els serratans, caçadors de la Cerdanya. Al llarg dels segles, moltes tribus havien passat per la Cerdanya. Els uns s'hi havien quedat i d'altres havien tirat més endavant, cap on s'acaben les muntanyes i comença el pla. Ara, en l'època que transcorre aquesta llegenda, hi havien arribat els guerrers musulmans conduïts per Manusa, un home alt i fort dalt d'un cavall de color de les cireres. Manusa tenia els ulls blaus i la cabellera negra, i sempre vestia roba fosca. Feia molts pocs anys que els musulmans havien vençut els anteriors ocupants de la península Ibèrica, anomenats visigots. Llavors, el califa de Còrdoba distribuí la terra entre els seus capitans. A Manusa, valent entre els valents, li correspongué la Cerdanya, l'alta i bonica plana enmig dels Pirineus, de neus fredes i estanys d'aigua blava. Però més endins d'Europa, encara governava Odó, duc d'Aquitània, un dels visigots que encara no havien pogut vèncer. Odó era pacífic i vell, i ja fos perquè temia els atrevits musulmans o perquè no era home de guerres, va voler fer la pau amb Manusa, el qual ja s'havia establert a la vella Líbia. Així que Odó, amb l'esperança de fer una pau duradora, convidà Manusa a conèixer el seu palau de Carcassona, a la vora del riu Aude. Conten els joglars que la ciutat de Carcassona, la princesa Lampègia, filla del duc, quan un matí pujà a la torre més alta del castell, va veure avançar per la riba del riu Aude que arribava un gran seguici. El sol brillava entre els escuts dels guerrers. Les banderes, blaves i blanques, negres i roges, tremolaven al vent. I enmig dels timbals i les trompetes, cavalcava Manusa amb el seu cavall de foc. Lampègia va córrer baixant les escales de la torre i preguntar al seu pare qui era aquell home que muntava el cavall del color de les cireres. I el pare li respongué que era Manusa, governador de Llívia, entre els prats de la Cerdanya. I des d'aquell mateix dia, la princesa Lampègia quedà enamorada de Manusa. Però de moment, l'amor de la princesa va haver de quedar en secret dins del seu cor, perquè la guerra entre el califa de Còrdoba i el seu pare era més important. Manusa va ser rebut amb tota mena de festes al castell del duc Odó, entre músiques o dinars. Manusa era ambiciós, però també era un home cansat de la guerra, així que va escoltar amb satisfacció l'oferta de pau que li feia el duc. Un cop escoltada la proposta d'Odó, Manusa va anar a descansar a les sales reservades per a ell en una part del palau. L'habitació de Manusa era adornada amb rics tapissos que representaven batalles de quan els visigots encara eren prou poderosos per conquistar quasi tota Europa. Però aquells tapissos historiats que volien explicar el poder que havien tingut els antics visigots no van impressionar Manusa. Vet aquí, però, que la cambra de Manusa donava l'or del palau i des d'una finestra va poder veure el més bell paisatge que hagués presenciat. I no eren pas el riu i les verdes muntanyes allò que va agradar a Manusa, sinó una bonica jove que collia pomes a l'hort ficant-les dins d'un cistell de palma. Manusa s'encantà amb la visió de la joveneta, de la gràcia de les seves mans i de la rossa cavallera que treia reflexos del sol del migdia. Ella, sense saber que la miraven, seguí collint pomes entre rialles i cançons, alegries que els ulls de Manusa afegien encara més motius d'embadaliment. Les converses entre Odó i el convidat musulmà continuaven, i tants dies com va durar, tants dies Manusa, en caure la tarda, s'abocava a la finestra per contemplar la noia de les pomes. Al final, els dos governants van posar-se d'acord i van pactar una pau entre ells, i un acord per ajudar-se contra qualsevol altre que volgués agredir-los. Però vet aquí que no es posaven d'acord en la manera de segellar el compromís. El duc oferia a Manusa casar-lo amb la seva filla, la princesa d'Aquitània, però Manusa, que s'havia enamorat de la jove de l'hort del castell, buscava la manera de demanar al duc que li concedís la mà d'aquella noia del jardí. Al final, però, Manusa, encara que un pèl disgustat, va cedir, perquè els seus visirs van aconsellar-li que acceptés la filla del duc. Un cop acceptada la princesa, demanaria a Odó que deixés anar la noia del jardí com a acompanyant de la princesa. Segur que el duc no els negaria aquell favor. I així va ser pactat. I encara que Manusa preferia la desconeguda noia de les pomes? Sabia que si volia salvar l'acord de pau, havia d'acceptar per esposa a la princesa Lampègia, filla d'Odó, una dona que imaginava pretensiosa i presumida. I quina no va ser la seva sorpresa i alegria de Manusa en descobrir, el dia del casament, que la princesa Lampègia no era altra que la noia de les pomes, de la qual ell s'havia enamorat secretament. «Bella acollidora de pomes, princesa d'Aquitània», va dir-li a l'orella quan li van presentar. «M'heu robat el cor mentre collíeu les pomes daurades del vostre jardí». I llavors fou Lampègia qui confessà a Manusa que havia estat ella qui primer s'havia enamorat només veure'l dalt del cavall vermell, amb els cabells al vent i el sol brillant-li a la cara. Però la bona sort no dura sempre, i l'amor de Lampègia i el seu amant, i també la pau entre Manusa i el duc d'Aquitània, van ser un gran somni, però breu. A la resplendent Còrdoba, capital de l'Àndalus, l'emir Al-Hisam, desconfiant de la tribu de Manusa, a qui no tenia gens de confiança, quan va saber els pactes establerts entre el governador de Llívia i el duc Odó, va decidir enviar als Pirineus, camí de la Cerdanya, uns grans exèrcits per desfer aquella aliança que podia perjudicar el poder dels musulmans de Còrdoba. Així que Al-Hisam, al davant de 5.000 homes de peu i 3.000 a cavall, va pujar les muntanyes per la vora del riu Segre fins a arribar a la seu de l'Urgell. I des de la seu de l'Urgell, Al-Hisam va atacar Llívia de la Cerdanya, encerclant la fortalesa existent del turó. Les tropes de l'emir eren incomptables. En canvi, els guerrers de Manusa eren escassos. No passaven de 1.000 homes de peu i a cavall, a més dels pastors i buscarols carreterans addictes. L'hora fatal va arribar per a Manusa i per la seva princesa. El somni d'amor entre el musulmà i la cristiana no va durar gaire. Ja de nit, adonant-se que tota resistència era inútil i que els soldats de l'emir havien assaltat les muralles del castell, començaven a incendiar les cases de la vila, Manusa decidí escapar-se amb Lampègia. Fugiren pels camins de la muntanya fins trobar el riu Aude i el seguiren fins Carcassona, on resistia el Odó, el darrer duc d'Aquitània. Enmig dels soldats que cremaven i robaven, enmig de mobles desballestats i cases enrunades, enmig dels xiscles dels malferits, els dos amants aconseguiren arribar a les cavallerisses on els esperava Lleó, el cavall vermell. Van muntar-los els dos i l'animal partí veloç amb les ales a les potes. Però no va poder passar per entre els soldats sense que un dels guerrers que vigilava els reconegués i donés l'alarma. «Manusa, fuig! Manusa, fuig! Ell i la princesa! Alarma! Alarma!» A 4 llegües de Llívia, vora una font d'aigües transparents, van voler repostar. Manusa no s'enfiava, però no advertint cap senyal dels perseguidors, descabalgà, ell i la princesa, per refrescar-se. I allà mateix els assaltaren 4 soldats de l'emir que els sorprengueren a traïdoria. En veure's rodejat i sense cap sortida, valent com un os, Manusa es llançà a la desesperada contra els enemics, lluitar amb braó i agilitat, i ferir 2 dels perseguidors, però al final va ser vençut i va caure com un valent. Lampègia, horroritzada, hagué de veure com moria el seu amor enmig d'una gran taca de sang que enrugí la terra. Acabada la lluita, un dels soldats, meravellat per la valentia de Manusa i la bellesa de Lampègia, prengué Manusa pels cabells i d'un cop d'espasa li separà el cap del cos, i lligant-lo a la cua del cavall vermell, li donà una plantofada a les anques perquè el cavall es posés a córrer pels camins dels Pirineus. I diuen que les nits que la Cerdanya es queda sense lluna, vora la font on van matar Manusa, pot sentir-se plorar la princesa Lampègia pel seu amant musulmà i es pot oir cavalgar el cavall de Manusa per damunt dels cingles, amb el cap del seu amo encara lligat a la cua.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilboiria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvinguts una setmana més al Denominació d'Origen, la secció musical de mica en mica. Esta setmana dedicarem el programa a la cançó d'autor als altres països catalans, aquells indrets on la llengua no gaudeix d'oficialitat, però on també queda gent que lluita per conservar-la. Així doncs, descobrirem grans noms de la música en català a territoris com la Catalunya Nord, la Franja de Ponent o la ciutat de l'Alguer. Començarem este viatge pel nord, en concret pel barri de Sant Jaume de Perpinyà, lloc de naixement del músic Joan Ortiz. Des de jove, Ortiz es va decantar per la música formant el grup Guillem de Cabestany, en 17 anys. Després de passar per diversos grups, més, i guanyar el Premi de la Cançó Catalana a la Catalunya Nord, Joan Ortiz forma part del col·lectiu Angelets de la Terra des del 2010. Ara escoltarem Perpinyà, cançó on Joan Ortiz fa un homenatge a la seva ciutat, reivindicant-ne la seva catalanitat.
D'un munt de país buscant un poc de paradís ha vengut per ser menys trist. No és un atzar, podeu cantar, la catalana quedarà, és la seva identitat, fidelíssima és la ciutat, és la ciutat. Perpinyà, 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 Perpinyà.
مهما الوقت ومهما الرياح كل من فيها يفرح ويرقص على كل أنغام ولغات.
I de la platja al Canigó sabeu de tot el rududú, és reina d'aquesta plana, Barcelona la germana, i tant que regerà la tet a la porta del castillet, tota bandera d'or i sang en el teu cim voltejaran, voltejaran. Perpinyà, 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 Perpinyà.
Si en tu calle la tramontana encanta toda la lengua, es que aquí las paredes saben bailar sobre toda nuestra diferencia.
Del Palau Reis de Mallorca, de Sant Mateu a Sant Jaume, de la Llotja i del Vernet, a l'estació d'un munt sencer, carrer de la meva infància, barri tenien l'ànima i un símbol vibra tots junts, catalans a tot es color, tot es color. Perpinyà, 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 Perpinyà.
Dins el teu carrer l'entremuntana encanta totes les llengues, aquí les parets saben ballar, sobre les nostres diferències.
Perpinyà, qui sap on vas i amb els anys que devindràs, ja ho sé, t'han fet tant de mal, però toca l'anar endavant. Sempre per festa de Sant Joan els mil foc t'il·luminaran, segur serran avallarem i fins a l'alba cantarem. Perpinyà, 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 Perpinyà.
També de la Catalunya Nord, però d'origen occità, ens arriba Stephanie Lignon. Aquesta artista també forma part del col·lectiu nord-català Angelets de la Terra i va participar en l'homenatge al músic rossellonès Joan Pau Giner l'any 2013. Abans, Stephanie Lignon ja havia gravat tres cançons en català. La que ara escoltarem es titula Casa teva, una versió en català de la seva cançó original en francès, Chez toi.
Després de ser en massa cuites i de postres mai en teníem, però entre brindis de cuit estàvem bé a casa teva, estàvem bé sense demà. Només volíem ser feliços buscant contesta durant hores a les enigmes de la vida. Ens encantava la vida d'artista, no sempre a gran talent, i algun versos s'envolàvem a dalt del teu apartament. Passàvem bé diades i nits, intentant de donar enllà els riflans de les nostres vides, els nostres amors inflamats. Ens ho trobàvem cap a les set, després d'un dia agut a dur. El bus sempre arribava tard, el tabac ja era tancat. Ens contàvem les nostres vides, que ja coneixíem per cor. Somiant un futur sense mides, no teníem dubtes ni por. Ens encantava la vida d'artista, no sempre amb gran talent, i algun verso s'envolàvem a dalt del teu apartament. Passàvem bé diades i nits, intentant de donar enllà els riflans de les nostres vides, els nostres amors inflamats. La vida passa sense efecte, també pels que es creuen reis. El temps ha fet el seu efecte, ens retrobam 20 anys després. Qui ha sabut viure els seus somnis, potser els que no en tenien. En els primers anys del 40 es falten respons a meus perquè. Encara estimo la vida d'artista, no sempre amb gran talent. Els versos no sonen mai tristos quan penso a casa teva. Passo menys nits seguides, intentant de donar enllà. Però quan faig música, els meus nits bailen i és extra.
De la Catalunya Nord anem ara a la Catalunya de Ponent, la Franja. Allà trobem el músic fragatí Àngel Soro, principal referència de la música en català a les comarques de Ponent. Soro va publicar l'any 2014 el seu darrer treball, Homenatge 1.0. Com el seu nom indica, el disc sencer és un homenatge a diferents personatges que han marcat l'autor, com Maria Mercè Marçal i Manuel de Pedrolo, Salvador Puig Antic o, per la seva relació personal en Euskal Herria, també Miquel Laboa. La cançó que hem triat és la que dona nom al disc, Homenatge, dedicada a l'activista fragatí Josep Galán.
Camí ral fins al final,
fins al final.
Si els rucs de mena no caminen ni amb un pal, com podreu entendre les flors del món?
Les flors del món.
Que ni els petits escullen el seu nom. Com entendreu la llum del firmament?
Del firmament.
Si vareu néixer de les mosques i del fem. Camí de sirga, camí ral fins al final. Si els rucs de mena no caminen ni amb un pal.
parlo la llengua de desideri lo mar, sí. Parlo Marcel, de Josep Galán, sí. Canto els mots de Manuel de Pedrolo, sí. I els versos de Maria Mercè Marçal, sí. L'àrea m'ensenyava a la plaça Segoñer, sí. La llengua que jo ara parlo al carrer, sí. Tu dic i tu canto si s'escau, sí. No parlo la Papic ni parlo la Pau, però sí, sí. La patumusa Perpinyà, la busta que pica la pedrera, el pagès desespera, el papiol pedregué la pedrera, pim pam pua perpetua Penedès, Puigcerdà, Empordà, Pont de Suert, Pollença, Parets del Vallès, els forts, el pescador que no puja pesa, no pesca peix del port.
Parlo la llengua de Desideri Lombarte, parlo amb l'accent de Josep Galán, canto els mots de Manuel de Pedrolo i els versos de Maria Mercè Marçal. L'àvia m'ensenya a la plaça Segoñer la llengua que sempre parla al carrer. No van mudir sota cap règim ni cap por, de casa eixia amb els mots que veia el món.
Ni la Papip ni la Pau, perquè no la Puput fa parrup, el gos fa pupup, pura protesta pura, stop censura. I perquè no autostop en l'antrop, contra galop del ciclop, pura protesta pura, stop censura. I ho vareu fer ni ho fareu, i ho varen fer ni ho faran, amb el poble no podran, homenatge a en Josep Galán. I ho vareu fer ni ho fareu, i ho varen fer ni ho faran, amb el poble no podran, homenatge a en Josep Galán. Ni ho vau fer ni ho fareu, ni ho varen fer ni ho faran, amb el poble no podran, homenatge a en Josep Galán.
Ara canviem el paisatge de Fraga pel del Mediterrani que banya l'Alguer. Esta ciutat de l'illa de Sardenya es caracteritza per la manera com conviuen la llengua i la cultura catalana. Un dels cantants en més recorregut és Claudio Gabriel Sana, en més de 35 anys sobre els escenaris. Als seus inicis, en el grup Càlic es va dedicar a recuperar la tradició musical de l'Alguer. Des del 2003 va emprendre la seva carrera en solitari, traient 5 discos des de llavors. Ara escoltarem Carrer del Mar, del disc Terrer meu, de Claudio Gabriel Sana.
La mar mos està prenent los dies, la mar mos està robant los dies, el matí i el migdia, la tarda i la nit, quan tornem al port i salquem un amor petit. La mar mos porta l'oró de vents de lluny, la mar mos porta el so de gent de lluny. I d'antici soldats la nova por, encara no mos deixa en pau la ment i el cor. Al carrer del mar hi està una minyona, ningú hi fa cas, ma ja és una dona. Qui treballa de dia que estima la nit, quan dolçament t'adona aquell amor, l'amor petit. Mira, les dues mans són blanques i tremolen. No, no, no tinguis por, els records de consola. Quan cullis la poma, oh minyona del mar, quan a poc aprens, aprens a estimar. I no hi pensis més, que l'amor tot se n'és anar. No, no hi pensis més, l'amor tot tornarà. Tu saps trenta i folta quan aprens a estimar. Oh minyona del estan prenent uns dies. La marmosa està robant uns dies. Minyona al carrer del mar, al carrer del mar hi està una minyona al carrer del mar.
També de la ciutat de l'Alguer ens arriba la cantant Clàudia Cabruzza. Entre ella i el mateix Sana han reinterpretat part de l'obra del també cantant alguerès Pino Pira. Pira és un dels personatges de l'Alguer més coneguts i el seu músic que més vegades ha visitat el Principat. En lo disc Un home de país, dedicat a Pira, Cabruzza i Sana han tocat a diversos indrets de Catalunya. A més, l'any 2016, Cabruzza va publicar el seu primer disc com a solista, Com un soldat, en lo qual va guanyar el Premi Trenco al millor disc en llengua minoritària. Per acabar, ens acomiadem fins la setmana que ve en Ara, un tema de Pino Pira cantat per Claudio Gabriel Sana i Clàudia Cabruzza. Ens tornarem a escoltar el següent programa de Mica en Mica, on seguirem fent un repàs de la música d'autor en llengua catalana. Tingueu un bon cap de setmana!
Ara que s'hem callat, estem en peu a un aposento. S'hem callat sense cel, ara que és quasi invent.
Que estem amb obres sense mirar, sem una màquina sense rores. Sem un tancat sense ovelles, sem un hotel de poques estrelles.
Sem una fill,
sem un embat, sem una escolja amb el frut i menjar.
Sem arrestat sense cel,
ara que és tot ivel, ara que és quasi invel. No diguis a res, no diguis a res, no diguis a res.
Thank you.
ara que sem palduts, que no sabem més lo que fer. Seguts a la marina, sense tabac i sense pa.
Ara que vols parlar i no recordes la tua llengua.
Ara que no recordes quala llengua sabives parlar.
Ara que s'és entrat, que s'és eixit de la nit ara.
Ara que m'has jugat, que m'has perdut per poca monera.
Ara que és tot i brut, que la ciutat és l'espagara. Ara que és vent i fred, que sem al llit sense abraçar. Ara que és quasi invent. Ara que és quasi invent. Estrinyi més fort. Estrinyi més fort. Estrinyi més
res. Ara no diguis més.